Bé, bona tarda a tothom. Bé, gràcies, agraeixo a la càtedra de Ferreter Mora, als responsables de la revista de Catalunya i, naturalment, a l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, la meva comunicació es titula així, Indiferència o tragèdia. Per què he posat aquest títol? Bé, primer de tot, haig de dir que... faig aquesta comunicació sota la idea que potser per semblar l'única surrealista, perquè parlo de Maragall i de Serra Húnter, dic Húnter en el sentit tradicional, perquè això de Húnter a mi no m'agrada, Húnter. I bé, aquesta comunicació, de fet, obeeix a un doble paràmetre, i és que, d'una banda, en aquesta comunicació el que faig és senyalar sota la idea de que tots dos vivien en llocs, en èpoques diferents, perquè en Serra Húnter va morir l'any 43 i en Joan Maragall va morir l'any 11, 1911, per tant hi ha 32 anys de diferència. Però em sembla que els dos volien una societat més justa i, sobretot, que potser de Maragall se sap, d'en Serra Húnter potser no tant, que eren creients, i molt creients, eren catòlics, tots dos. Aleshores, la present comunicació és un esforç per veure-hi una mica els lligams que pot haver-hi entre tots dos, que jo crec que sí, que hi són. L'any passat, ara farà un any, sembla que sí, un any, que vaig fer una comunicació sobre Serra Húnter, sobre el sentit de la humanització, i diguem, insisteixo en això, però ara aplego també a en Joan Maragall, Maragall i Gorina. Bé, jo em centraré en la segona meitat de Catalunya del segle XIX i primera meitat, terci meitat del segle XX, és a dir, fins al 40 més o menys. El títol, per tant, pretén reflectir i indagar la poca o nula sensibilitat que hi va haver en els mals patits pels humans i fets per humans. Fets a través de què? Perquè, clar, l'home, l'ésser humà, és per definició social, és a dir, està en una comunitat. Per tant, és l'Estat, a última instància. I penso que les seves filosofies de la cultura, que se situen en el món humanitzador, diguem-ho així, no foren suficients per a conjurar el que els venia al damunt. I què els venia al damunt? Les barbaritats d'aquest estat, que no oblidem, és l'estat espanyol, que és l'estat que feia unes lleis i el pes d'elles excessiva, enviava els nois, i mai ben dit, els nois a la guerra, els nois d'aquí sobretot, perquè és conegut això, vull dir que això no són idees meves, això està publicat i escrit. A guerres, i que vol dir la mort, les guerres, les de Cuba, estic parlant del 1998, per tant, l'època dura, diguem-ne, del Maragall, la guerra de Cuba, la de Filipines, la de Puerto Rico i, naturalment, la guerra civil espanyola del 30 al 39, que la va patir Serra Húnter. I de quina manera, no? Per tant, la pregunta és doble. D'una banda, què aporta en Maragall i què pretén en Serra Húnter? Bé, què aporta en Maragall? Bé, en Maragall, com sabem, era modernista, que no és... ho sabeu millor que jo, que era el modernisme, una branca llunyana, diguem-ne, del romanticisme, que en llocs diferents té noms diferents. I en els anys d'aprenentatge, diguem-ne, estètic, de Maragall, que era sobretot un poeta, sobretot era poeta, també pensador, però era poeta abans que res, doncs ell hi pesen el teatre el del Liceu, el gran teatre del Liceu, del qual ell era assidu bastant visitant, els Cors Claver, fundats 10 anys abans que ell nasqués, és a dir, el 1850, perquè ell va néixer el 60, i després la influència de Nietzsche, i de Wagner, en part, però bueno, sobretot és Nietzsche. Esclar, d'aquestes moments es poden dir moltes coses, jo no ho faré pas ara, però sí que és cert que dels poetes del nord, ell sempre deia, Maragall deia que la llum li venia del nord, i si és cert, a qui referia? Es referia al gran poeta, a Goethe, a Novalis, a Hölderlin, a Nietzsche, a Wagner, etc etc. No? Es referia a aquests. I aquests són els que, a més, els va traduir molt. També és cert que era una època en què hi havia bastantes traduccions. El que passa és que no eren en català, eren en castellà. Manuel Montoliu i Ferran, Maris d'Any, traduïen de quina manera. Però ell diu el que va traduir de Goethe i de Novalis, sobretot, ell. Cal recordar en tot això, bueno, i de Nietzsche, esclar. Nietzsche són famosos els fragments que ell va fer de Zaratustra i després, bueno, quan va morir Nietzsche, el 1900, doncs, se li notava que ell estava bastant sentit, diguem-ne així. Cal recordar, dic que Maragall era un home catòlic per tradició, però també per convicció. I amb això sí que se separava dels alemanys, diguem-ne, en l'aspecte, diguem-ne, per tant, religiós i en el tema de la mort, com es veu en el famós cant espiritual. No? La segona qüestió que preocupava a Maragall era el cop que va haver-hi a Barcelona l'any 1909, la Setmana Tràgica. Això el va descol·locar molt. És coneguda la carta que ell va fer dos dies abans de que matessin aquell home, en el Ferrer i Guàrdia, que no és que ell li tingués una simpatia especial, simplement que ell, en contra d'això, doncs anava, bueno, en contra de la pena de mort, diguem-ho així. Això ho explica molt bé el Bolbany, ho explica molt bé. Per tant, no és que ell tingués una relació especial amb Ferrer i Guàrdia. L'altre autor, en Serra Unter, que ja n'havia parlat d'ell, això sí, fa un any, em sembla, no? Més o menys, del tema de la humanització. Hi ha tres motius pels quals ara parlo de Serra Unter. Un és el fet de que ell entén que la cultura bàsicament és ètica o no és cultura, això està clar. La segona és el seu socratisme. Ell escriu un article, bueno, és un llibre que té 60 pàgines, és un opuscle, és molt petit, de 60 gent d'una pàgina sobre Sòcrates, que en els que hem ensenyat filosofia i grega especialment, doncs bé, doncs sí, ens sona molt. I després també té en compte la referència d'ell a la cultura catalana i al sentit de la comunitat de la cultura catalana. I aquí sí que jo crec que, bueno, diguem-ne, aporta quelcom especial a Serra Unter. Per què? Perquè hi ha un autor, potser no, que és desconegut, que és conegut entre nosaltres, no? Que és el Jean Lacroix, que era molt amic de Mounier, molt amic. Bueno, Jean Lacroix de Mounier i de tots aquells que volien, fins i tot va ser de Landsberg, fins que Landsberg el van agafar els nazis, i no us explico ja què li va passar, pobre home. Aleshores, és clar, entre Serra Unter i Lacroix sí que hi ha una certa relació, diguem-ho així, en el sentit de que en el llibre de Lacroix, Persona e Amour, em sembla que és el capítol segon o el tercer, parla de la comunitat i del sentit de comunitat, i aleshores, esclar, allà bé, es veu. És a dir, jo sempre he dit, i fa temps que ho dic, que si no ens diuen de qui és aquell text, podríem dir que és d'en Serra o del mateix Lacroix. No ho sabem. Ho sabem perquè ho sabem, però vull dir, si no ens ho diguéssim, vull dir, podria ser de l'una o de l'altra. Què vull dir amb això? Vull dir que la idea que ells tenien de la cultura i del sentit de patriòtic, de pàtria, el sentit patriòtic i comunitari, van lligats a Serra i a Lacroix, de tal manera que ells pensen, i Serra ho tenim clar perquè hi ha textos claríssims de la filosofia de la cultura en els dos volums, que és dels anys 30 i 32, si no recordo malament, i aleshores, és clar, doncs en Serra diu que en aquestes obres posa en relleu com el sentit de la pàtria i el sentit de la universalitat no són contraris, al contrari, sinó que són absolutament complementaris, cosa que en aquell moment lligava no gaire amb l'autoritarisme dominant a l'Europa de l'època, que on pensa i ahir tornem a ser. Bé, en la Guerra del 14, ell això ho diu més tard, però en la Guerra del 14 ell ja parla d'un autor alemany, d'un socialdemòcrata alemany, Otto Braun. Ho diu en la revista, ho diu a la revista de Catalunya, precisament. Sí, en la revista del gener del 38, i també ho diu, exacte, sí, en la pàgina 24, diu una cosa així com que fa referència a aquest Otto Braun i diu que ell, Otto Braun, que parlava de la Guerra del 14, ho diu en el 15, aquest Otto Braun, i en Serra ja ho diu en el 38. Diu que encara que no puguem saber quan vindrà la pau, això ho escriu Otto Braun en els seus pares, diu, un dia o altre vindrà i llavors la pau es vindrà en el futur. Ho està dient Otto Braun de la guerra en l'any 15. Bé, sobre Sòcrates, què diu en Serra? Doncs en l'opuscle de Sòcrates, que tindrà uns 60-61 pàgines, Serra aboca dos registres. D'una banda, el que ja havíem dit, no? Que és, bueno, que una mica ens sona bastant el que diu, perquè ell era historiador de la filosofia, era la seva feina durant anys aquí a Barcelona. I d'altra banda, la seva convicció per la qual el que deia en Sòcrates era cabdal, i és que el que compta és el que decidim en unes circumstàncies determinades, i això doncs és fonamental. I és curiós perquè en Maragall deia que en Llorenç i Barba, que el citava molt deia que en Serra Hunter el citava molt, doncs, bueno, en Llorenç i Barba deia a Maragall que havia estat, havia intentat ser un Sòcrates, però no ho havia aconseguit del tot. Bé, en tot cas, la manera socràtica és bastant òbvia i això es veu tant en les guerres, diguem-ne, colonials com en la Guerra Civil Espanyola, en el cas de Serra Hunter. Pel que fa al patriotisme, ja n'he parlat una mica, bueno, diguem-ne, en la glossa del moment, que és un article que ell publica en Serra, pues, sí, ho publica en el 38 també, el gener del 38, no, en l'abril del 38, posa en relleu el rebuig del feixisme, ho he dit així, en la Guerra Civil Espanyola, alhora que és un reflex de la seva tendència, deia ell, fixada en els inicis de la guerra, i on està això? doncs, en els problemes de la vida contemporània, que és una obra que es publica tardíssim, en els 80 i tants, i jo era molt jovenet, me'n recordo, però que la van trobar en el 39, quan ell va tenir que fugir ràpid perquè els alemanys estaven a sobre. Ell, llavors, estava a Toulouse de Languedoc i va sortir propitant, ell i, bueno, i altres com ell, no? I aleshores va quedar aquest manuscrit i sembla, i en aquest manuscrit ja deia coses semblants sobre la cultura. Aviam, en dic algunes. Incidia en l'any 31, deia ell, sobre la cultura, i deia que la cultura és educació i és esperit, i és igualtat moral, és veritat cognitiva. Això és molt rellevant. Que és veritat cognitiva vol dir és impuls de veritat, també és anticipació de la veritat. És curiós que aquesta cosa no es diu, jo crec que és rellevant. És humanització, en última instància, és humanisme. Ell diu que l'expressió de la cultura bàsicament és humanisme puro i duro, i és capaç de realitzar la igualtat a qui els homes aspiren. Això ho diu textualment, ho diu en aquest llibre, en el capítol 2, em sembla, sí, sí. Per tant, i en la mateixa revista de Catalunya, en l'agost del moment, arriba a dir que si la cultura no és alliberadora de la vida humana, llavors cau en la barbària o l'opressió. Això ho diu textualment en Serra. Per tant, penso que sí que la Croà pensava... aviam, la Croà era un especialista en temes de dret, però era molt personalista, diguem-ho així, i molt amic de Munier, com us deia abans. I aleshores, doncs, ell entén que els conceptes jurídics són formes, construccions humanes fonamentals, i per tant el dret humà és fonamentalíssim per humanitzar l'home. Serra considerava que la noció de pàtria esdevé lligada a la fraternitat. En fi, com a epíleg diria que en aquest jo diria que sí que hi ha un lligam entre tots dos sobre la base d'aquest humanisme de la cultura i el que i al darrere. I en aquest text he procurat enfortir la perspectiva humanitzadora, per tant, entre tots dos, entre Maragall i Serra Húnter. Com són els de la... i quatre idees bàsiques, els de la humanitat i els valors permanents de la vida humana, o del paral·lelisme entre la història particular, dita nacional, això ens sona lleig a nosaltres, i la universal. El valor de l'educació és fonamental per ells, pels dos, com a polidesa de l'ànima, això ho diu en Serra, i a la fi com a esforç de la voluntat per viure tots aplegats. I això és el que puc dir, res més. Respecte.
Molt bé, bona tarda. Moltes gràcies per l'oportunitat a la Càtedra Ferrater Mora, Revista Catalunya, Institut d'Estudis Catalans, de tornar-nos a trobar un any més, senyor Trias, en aquestes trobades per fer aquesta tasca tan necessària encara hores d'ara, que és bé, refer les baules, no?, amb el nostre passat immediat. No, el que fem no és altra cosa que això, intentar encara 40 anys després dels 40 anys, diguem-ho així, doncs, intentar reteixir, diguéssim, no, tots els estrips que la dictadura va provocar i que, lamentablement, encara que pugui semblar molt sorprenent, doncs amb 40, gairebé 50 anys, diguem-ne, no hem aconseguit ni molt menys de refer. Molt bé. En aquest sentit, la meva presentació portava un títol, que evidentment no és el que faré, com sempre, perquè si no, no seria jo, que era les aportacions filosòfiques d'Eduard Nicol, si no recordo malament, a la revista Catalunya. Per què no? Sí, ja més o menys ho farem, però la qüestió és que, esclar, la revista Catalunya és una, al final és una cruïlla, un punt de trobada que et permet fer moltes coses. I la primera sorpresa que un té quan fa, diguem-ne, no, el buidatge de les aportacions, en aquest cas concret de Nicol, és que, bé, el primer article, les aportacions de Nicola Roís a Catalunya queden circumscrites en un arc temporal molt ben definit i, de fet, força reduït, entre setembre de 1930 i abril de 1931. Durant aquest període, cada mes hi ha una aportació d'un tipus o altre, cada mes hi ha una, alguna o més d'una, fins i tot col·laboracions, però queden circumscrites en aquest marc temporal. Molt bé. Clar, la primera cosa, diguem-ne, divertida és que, esclar, dius, val, doncs anem-nos-ho a mirar, llavors dius, primer article, el teatre, el possible renéixer dels balls russos. Segon article, el teatre, abans de començar la temporada, no? Llavors fa balanç, diguéssim, de com hem acabat la temporada anterior i com comença aquesta temporada. A veure, és que jo m'he perdut, l'Eduard Nicol, jo em pensava que era filòsof, aquest senyor, i que per tant el que trobaria seria aportacions filosòfiques, no, també n'hi ha. Però clar, llavors el primer que has de fer és dir que, com és que quan algú l'any 1930, en aquest cas el setembre de 1930, se li acut de demanar-li col·laboració a l'Eduard Nicol, perquè escrigui a la Revista de Catalunya, en comptes de dir-li que escrigui sobre filosofia, li demanen que faci cròniques teatrals. Llavors, això què vol dir? Què hem d'anar enrere? Anar enrere vol dir, com a mínim, un parell de coses. Vol dir, evidentment, fer una, diguéssim, una mínima tasca genealògica, no? I vol dir, sobretot, i em sembla que és això en tot cas el que li dóna sentit, trencar amb aquesta... amb aquest vici, diguem-ne, metodològic, que en el cas de Nicol em sembla que es posa molt de manifest i que fa que les, d'altra banda, molt escasses aproximacions a la vida i l'obra de Nicol que s'han portat a terme, pressuposin que, doncs, diguem-ne, el Nicol filòsof, o el Nicol interessant, o el Nicol escriptor, el Nicol que en tot cas val la pena estudiar, neix l'any 1941 amb la Psicologia de les situacions vitales, que es publica a Mèxic, 41, Psicologia de les situacions vitales, amb tot el que això implica, que vol dir, primer, que no hi ha un Nicol català, és a dir, que no, durant, entre 1907, que neix, i 1941, Nicol es veu que no fa res, i sobretot, si Nicol, com a autor, com a intel·lectual, com a filòsof, neix el 1941, aleshores vol dir que és un autor castellà, com a mínim d'expressió castellana, perquè tota la producció filosòfica de Nicol, diguem-ne del 41 endavant, es porta a terme en castellà. Va. Bé, anem a mirar si és així. Val? Llavors vas reculant. Resulta, clar, el 1930, setembre del 30, quan comença a escriure la Revista de Catalunya, 11 anys, per tant, abans de que neixi el Nicol intel·lectual de la Psicologia de les situacions vitales, 11 anys abans ja escrivia a la Revista de Catalunya. El 1930 tenia 23 anys. Però és que Nicol estava guixant diaris des dels 17. D'acord? I sempre, per descomptat, en català. No? Llavors, quan vas fent, vas tirar enrere i vas fent buidatge, resulta que et trobes que el primer podria ser fins i tot que m'hagués passat per alt algun altre i que n'hagués encara algun de més primerenc. M'estranyaria, però la primera frase que publica Eduard Nicol és: el mestre Juli Garreta ha mort, que Déu el tingui a la glòria. D'acord? La Veu de Catalunya, 3 de desembre de 1925. En Nicol és del 13 de desembre, per tant vol dir que tenia 17, per 10 dies, però tenia encara 17 anys. Val? Les col·laboracions de Nicol a la veu de Catalunya, a la Veu, són constants des de 1925, és a dir, acaba el batxillerat, encara no ha començat els estudis de mestre, primer farà els estudis de mestre abans de fer la carrera de filosofia, de fet encara no ha començat, com aquí diu, no és universitari, i ja comença a fer de redactor de la Veu. Què hi fa a la Veu? Primer article, la mort d'en Juli Garreta. Segon article, a honor de Juli Garreta. Tercer article, el monument a Juli Garreta. Interessantíssim, clar. És a dir, Nicol sap perfectament que el millor compositor, diguéssim, de sardanes, deixant alguna, diguem-ne, provatura de l'Eduard Toldrà i poca cosa més, evidentment, Garreta. Recordem que quan Igor Stravinsky va venir a l'Ateneu Barcelonès li van fer escoltar Garreta i quan diuen, els que hi eren, que l'home no es volia aixecar i deia més Garreta. Allò, la frase de que va quedar a l'Ateneu és més Garreta, a Igor Stravinsky. Bé, Nicol, diguem-ne, era un senyor que tenia una sensibilitat i una, diguem-ne, predisposició per la música molt evident, i es noten molts dels seus escrits, i tenia molt de criteri. Per tant, resulta, que el seu intent... D'entrada, el Nicole com a autor neix constantment a la secció de sardanes de la Veu de Catalunya, per comentar doncs, que a Morgarreta que s'està preparant un monument a Sant Elm, a Sant Feliu de Guíxols a Garreta, un monument que es va acabar fent, és el Passeig del Mar, no és a Sant Elm com estava previst inicialment, és aquella escultura que tenim d'Enric Monjo. Però alhora doncs, comenta l'aplec de Germanor al Bosc de Can Feu, comenta el primer concurs de sardanes del Premi Sant Jordi, la festa inaugural diguem-ne dels amics de la sardana de Santa Coloma de Gramenet, etc etc. Aquest és Eduard Nicol, el gran filòsof Eduard Nicol, doncs, d'entrada. I sempre amb un to molt similar, un to molt crític, que li valdrà polèmica rere polèmica. Cada entitat nova que surt, cada entitat sardanista que surt els critica perquè són uns carques, perquè no saben, diguéssim, renovar la sardana, perquè no la saben fer atractiva, perquè no saben valorar-ne el que suposa, diguéssim, de patrimoni nacional. I després, l'interès d'entrada sembla aparentment només sardanístic, s'hi van afegint altres interessos, s'hi van afegint interessos que tenen a veure amb la dramatúrgia, i això ja ens comença a explicar què passa, perquè al setembre del 30 resulta que comença a fer col·laboracions a la Revista de Catalunya en forma de teatre, comença a escriure molt habitualment sobre teatre, és a dir, passa de la secció sardanes, el que sigui, a la secció teatre, que normalment és Romea, Teatre Barcelona, no? Les estrenes, una crítica d'una obra que s'hi ha representat, etc. La tercera ballada del cicle Iglesias, l'estrena dels aprensius d'en Prudenci Bertrana, una farsa, un sainet així que d'en Bertrana, fa crítiques, aquestes crítiques li valen crítiques encara més, perquè quan tracta la sardana doncs és força agra, amb els que gestionen la cosa, quan tracta el teatre és força crític, o deixem-ho crític, més que agra, crític, vehement, i això doncs, fa doncs, que tingui diguem-ne problemes importants. Després comença directament a fer crítica literària i ja no ho fa a la Veu de Catalunya. Bueno, a la Veu de Catalunya continuarà fent sardanes, continuarà fent teatre, però després incorpora la nova revista a partir del 27. Per tant, ja el tenim des del 25, 17 anys, i fins al 20... pràcticament fins que comença el 30 la Revista de Catalunya, va col·laborant a la Veu de Catalunya. Després incorpora el 27, 28, incorpora la nova revista. Què hi fa? Aquí bàsicament ressenyes literàries. Per cert, diguem-ne, aquí si diguem-ne amb una... Hi ha una... No sé, per exemple, la ressenya que fa de la filosofia de l'Eucaristia de Juan Vázquez de Mella, perquè tant ressenya poemaris com... tractats eucarístics, acaba amb una frase que, diguem-ne, jo crec que en la història de la crítica literària catalana gairebé hauríem d'esperar Ferreter, diguem-ne, per trobar una frase similar. Última frase, que a més a més, clar, és que és molt mala llet, l'última frase. El pare Miguelet ha escrit un pròleg a l'obra sense cap relació amb el fons d'aquesta i de caràcter purament anecdòtic. Punt final de la crítica, diguem-ne. Molt bé. Després s'hi afegeix D'ací d'allà, per tant tenim la Veu de Catalunya, la nova revista, D'ací d'allà, on novament les col·laboracions són bàsicament sobre qüestions de teatre. Aquí ja estem parlant dels anys en què està fent o fins i tot ha acabat la carrera de magisteri i comença la carrera de filosofia i continua mantenint aquests interessos, sardanes, ressenyes literàries, crítiques de teatre, etc. etc. Clar, això explica que quan al setembre del 30 la Revista de Catalunya té necessitat d'algú que faci escrits de teatre, pensi en l'Eduard Nicol. D'altra banda, per què al setembre del 30 la Revista de Catalunya es queda sense crític temporalment, després ho reprèn. Hi ha una nota a peu de pàgina a la signatura d'en Nicol, de la seva primera col·laboració a la Revista de Catalunya, que diu... El senyor Eduard Nicol ha tingut la gentilesa d'encarregar-se d'aquesta secció fins que pugui reprendre-la el senyor Prudenci Bertrana. Evidentment, Bertrana era el crític, diem. És una cosa que a vegades potser a nosaltres ens costa una mica de... Per nosaltres Bertrana és sobretot un novel·lista, em sembla, com a mínim pel gran públic, Josefat, etc. Pels seus contemporanis era sobretot un dramaturg. Que no treu... Bé, és veritat que també aquest mateix any 31 és l'any del Creixells, parlareu, la primera part de la trilogia d'Entre la Terra i els Núvols, que tindrà més o menys força èxit, es reeditarà el 33, per tant és un any, diguem-ne, en què el Bertrana novel·lista d'alguna manera també eclosiona, això també és veritat. Què havia passat el 31 d'altra banda? És un any molt agradós per Bertrana. El mes de març havia mort la Cèlia, la seva filla petita, amb 20 anys. Bertrana, dels quatre fills que va tenir, només va sobreviure Aurora. L'Helena, la Cèlia, les dues nenes i el nen van morir, bueno, nens, no en va morir cap, diguéssim, de nen pròpiament, tots entre els 15 i els 20 anys, i per tant, diguem, en aquest sentit, la càrrega que portava emocional Bertran amb aquesta, bé, amb la qüestió dels fills, doncs era complicada. Va, en tot cas, va estar uns mesos, com és molt comprensible, que va dir a mi no em busqueu enlloc, i per tant, això és el que va justificar que Eduard Nicol doncs entrés a fer aquests escrits de teatre. No s'encasellarà amb el teatre. També arriba un moment que fins i tot és bonic perquè Bertrana i Nicol signen un darrere l'altre, comparteixen, fan una mena de transició. Quan Bertrana està doncs, indisposat, se'n cuida Nicol, quan Bertrana s'incorpora, hi ha algun número que ho fan tots dos, fins i tot hi ha algun número en què Nicol comenta una obra que s'ha estrenat de Bertrana i Bertrana comenta una obra que s'ha estrenat de Nicol, no, perquè no escriu una altra cosa. Però en tot cas fan això, un darrere l'altre i després ja se'n torna a cuidar Bertrana. Què passa? Que Nicol havia demostrat ser un autor efectiu, un autor capaç de generar reaccions, un autor capaç de generar polèmica, un autor interessant i per tant, bueno, la Revista de Catalunya des de, en el moment en què la situació s'arregla amb Bertrana, doncs què li fa a en Nicol? Li crea una secció, la secció de polèmiques. La inaugura l'Eduard Nicol, una secció que per cert té un escrit, una introducció, un encapçalament molt bonic, per tal que cap manifestació valuosa de la producció intel·lectual catalana no resti en fora de la Revista de Catalunya, dins aquesta secció seran acollits els treballs de to i tendències més diversos i les rèpliques que suscitin, sense altres limitacions que aquelles que la convivència social imposa a la discussió. Això és, diguem-ne, és un ideari, diguem-ne, fantàstic. I aquí, clar, què hi fa aquest primer article? Un article que es titula A propòsit d'un escàndol, que, per descomptat, havia protagonitzat ell mateix en la inauguració del curs a la Universitat de Barcelona, perquè estava ficat una mica doncs, això, en tots els merders. Si criticava teatre, doncs... Llavors, era una persona que, doncs, diguem-ne, en aquesta... Clar, ell comença a estudiar a la Facultat de Lletres, diguéssim, a la Universitat de Barcelona, el 1928-29, per tant, en l'agonia, per dir-ho així, de l'edicte blanda, i per tant, viu la transició, diguem-ho així, i és, és una de les persones molt actives, també, en termes polítics, és a dir, de mobilització estudiantil, etc. Llavors, això fa que sigui elegit per... el curs 30-31, el primer després de la dictadura, hi ha un representant dels estudiants que intervé en la inauguració oficial de curs, al costat dels doctors i d'allòs. Qui és? Ell. No pot fer el discurs perquè l'esbroncada que hi ha, perquè per una sèrie de tensions que hi ha al darrere, llavors la Revista de Catalunya li publica, diguem-ne, una explicació, una excusatio, diguem-ne, d'allòs. Per tant, ja està, ja ens hem desplaçat de l'àmbit estrictament teatral, tot i que en algun moment després també tornarà a treure-hi el nas. La crítica, per exemple, del Fantasma de Montcorb, que la fa el gener del 31, per tant, l'any següent d'en Bertrana. Bé, els escrits d'en Nicol a aquesta època a la Revista de Catalunya doncs es mouen, per tant, s'inicien amb el teatre, van a qüestions, diguéssim, de política universitària o de política estudiantil, una mica amb els temps i amb el moment polític que es viu. Analitza o es fa ressò de coses que passen a França, novament en termes dramatúrgics, però no de comentar una obra, sinó el discurs que Jacques Copeau va fer al Vieux Colombier i que va convolar tota una sèrie de gent. Nosaltres, no? Llavors sempre hi ha la perspectiva de nosaltres necessitem un Vieux Colombier, necessitem un espai, un teatre, i necessitem un Jacques Copeau, que sigui autor, director, actor, que ho sigui tot i que sigui capaç de... Igual com en un determinat... En un moment determinat parla de Diaghilev. Sempre que es mira un Diaghilev, un Copeau, qualsevol figura de l'art, diguéssim, referent internacionalment, ho fa només amb un objectiu, que és dir, com ho fem, diguem-ne, per d'alguna manera aplicar això aquí, emmirallar-nos-hi i que això ens serveixi d'estímul. Problemes pedagògics, la qüestió pedagògica també hi és, en aquest cas per comentar un article de Xirau. Amb Xirau, això al doctor Vilanou li agradarà, clar, fixem-nos que Xirau és catedràtic l'any 29, per tant arriba a la universitat quan el vell Serra Unter és el catedràtic, diguem-ne, i no hi ha cap animadversió de Nicol envers en Xirau, però em sembla que hi ha molt clarament una predilecció per Serra Unter, em sembla molt evident. Fins i tot, encara que només sigui, perquè a part de posar de manifest en més d'un article aquesta afiliació, aquest mestratge, diguéssim, de Serra Unter, resulta que si ha de destacar altres mestres, destaca Ferran i Mayoral, Josep Maria Capdevila, i en canvi no mai, Xirau. En Xirau li fa una ressenya, gairebé era el tercer any, estava el tercer any de carrera, era profe seu, era catedràtic, encara que fos més jove. Llavors, bé, un altre article sobre hologenesi, és a dir, sobre qüestions, diguem-ne, de biologia evolutiva, els jueus i les minories nacionals, per tant, novament, analitzar el cas jueu en relació, evidentment, què li interessa, mirar fins a quin punt. És molt interessant veure com als anys 30 fem servir el cas jueu, ens emmirallem en el cas jueu, per allò. I el que és interessant no és com ho fem als anys 30. El que és interessant és segons quines manifestacions actualment, diguem-ne, de suport absolutament incondicional, gairebé fanàtic, diguéssim, envers l'estat d'Israel, que jo només puc entendre si me'n vaig 100 anys enrere, perquè si no, no entenc. Hi ha declaracions de la Pilar Rahola, que no les entenc per entendre'ns, si no miro 100 anys enrere, així de clar. Una conversa amb Just Cabot, arran del Premi Creixells de l'any 31, que és justament que justament guanyarà Prudenci Bertrana, per tant, fixem-nos com va una mica de... L'entrevista a Just Cabot és sensacional, perquè és una entrevista on ell no fa cap... Ell fa la introducció i després totes les, diguem-ne, preguntes són tres punts suspensius i un interrogant. Totes. Cada pàgina. Només parla... És una entrevista on l'entrevistador no diu res. És sensacional. A diferència d'una altra entrevista interessantíssima també que apareix en La Veu de Catalunya, a ni més ni menys que Le Corbusier. Le Corbusier ve a Barcelona. Qui el va rebre a l'Estació de França? Qui l'acompanya? Qui l'entrevista i publica mitja pàgina d'entrevista a Le Corbusier? Eduard Nicol. Dius, aquest senyor exactament què feia, que perquè havia estudiat de mestre, després fa filosofia. Llavors. Bé, jo em sembla, per acabar, que... I en la línia això que deia abans, no? És a dir, Eduard Nicol no és un autor que neixi el 1940, no, el 1941 amb la psicologia de les situacions vitales, és algú que quan escriu la psicologia, el 1941 escriu la psicologia de les situacions vitales fa 15 anys que està escrivint, que ha demostrat sobradament una manera de ser en el món, de comprometre's amb el món, amb una llengua molt concreta. No hi ha cap escrit d'Eduard Nicol entre 1925 i 1939 en castellà, o com a mínim jo no n'he trobat cap. I si hi ha algun fil conductor, em sembla que uneixi el teatre, les sardanes, o les sardanes, el teatre, les crítiques literàries, l'arquitectura i després el que serà, que és el que m'interessa al final, no? Posar en relació tot aquest rerefons que és netament català, amb el que vindrà després, que lamentablement serà en castellà i ho serà per raons merament biogràfiques, no n'hi ha cap mena de dubte. És, per dir-ho així, una voluntat molt marcada de, diguem-ho així, per alguna paraula, algun mot hi ha de posar, revitalització. El que vol és revitalitzar la sardana, no senzillament modernitzar-la, renovar, no, donar-li vida. Revitalitzar la sardana, com vol revitalitzar la literatura, com vol revitalitzar l'arquitectura, al final l'arquitectura racionalista, Le Corbusier i tot plegat és una manera, diguéssim, de donar una alenada d'aire nou a allò, vol revitalitzar la vida estudiantil, està preocupat i compromès amb la participació dels estudiants i la democratització de la universitat després de la dictadura, i al final el seu gran projecte filosòfic serà una revitalització de la metafísica, una, diguem-ne, refundació, revitalització, diguem-ho com vulguem, però... que l'acabarà fent en castellà, sí, però que es pot posar perfectament en relació, per dir-ho així, amb un tarannà intel·lectual, amb un compromís intel·lectual amb el seu temps i amb el seu país i amb la seva llengua, que si és trencat és per una raó que tots coneixem perfectament i que si no hagués estat pel que, si el gener del 39 no hagués hagut de marxar cap a passar fins a una temporada tancat a Argelers, al camp de concentració, i després ja finalment va poder marxar amb el Sinai cap a Veracruz, si no hagués sigut això, doncs, òbviament, una vegada més, com Xirau, com Serra Húnter, com Roure Parella, bueno, especialment, a més, Roure Parella, els de la generació més jove, si volem, Xirau, Roure Parella, etc., una vegada més hem de fer aquest exercici d'història-ficció, que és fàcil de fer, perquè ens ho han posat fàcil, realment les bases que ens van posar ens permeten molt fàcilment imaginar què hagués pogut arribar a donar en la nostra llengua, en una universitat que hagués pogut continuar fent el curs normal amb l'embranzida sensacional que tenia la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona als anys 30, i com tot això doncs, se'n va anar a l'aigua irremissiblement. El mínim que podem fer és tenir-ho present. Saber, venim d'allà, hi havia tot això va quedar estroncat, no fer veure que no hi era i que màgicament el 41 resulta que... Acabo molt radiant en Siwan, el doctor Siwan, que ens va acompanyar moltes vegades en aquests simposis, precisament els primers anys, encara m'ho ha enyorat també doctor Terri Cabres, i que era un luxe, perquè, esclar, era l'únic que fessis el simposi sobre qui el fessis, i deia, sí, I, esclar, ell havia tingut de professor en Nicol, a l'Institut Salmerón, perquè en Nicol va ser professor, va ser primer professor i després, de fet, durant la guerra, director de l'Institut Salmerón. Això és l'actual Institut Menéndez Pelayo, diguéssim, d'allà a Via Augusta, que, per cert, el nom li va posar Franco el febrer del 39, i allà ja s'ha quedat. No sé, entre Salmerón i Menéndez Pelayo, diguéssim, és igual, és una qüestió de, no sé, és a dir, quan començarem a canviar els noms? Ja ho sé que canviar els topònims, diguem-ne, és molt complicat perquè hi ha escriptures a darrere i després és un follon perquè els notaris van bojos, però canviar el nom d'un institut no és complicat. A Barcelona hi ha un institut que es diu com es diu perquè Franco el febrer del 39 va decidir que es diria Menéndez Pelayo i no Nicolás Salmerón. D'allòs, en Nicol va ser director d'aquest institut durant la Guerra Civil i per això evidentment va haver de fugir. En Siwan va ser alumne seu el curs 34-35, que era el segon any, de fet es va crear el 33, si no recordo malament, el segon any que s'acabava de crear l'institut i per tant en tenia un record directe, viu, fins i tot va ser qui el va influir perquè estudiés el que va estudiar, etc. I res, que segur que ja millor, no cal que escrigui, Joan, ja, fins aquí. Moltes gràcies.
Bona tarda, gràcies a la invitació de la Càtedra Ferreter i del Simposi Trias. Aquesta comunicació, de la qual donaré una breu notícia, doncs està assignada pel professor Rubiró, el professor Montserrat i jo mateix, que som els tres últims presidents de la Societat Catalana de Filosofia. La Societat Catalana de Filosofia l'any passat va fer 100 anys, és la tercera més antiga de la casa. La primera és la d'Història Natural, que és anterior a l'Institut, ahir que vam fer el dia de l'Institut. La segona va ser la de Biologia, l'any 12, i Ramon Turró, que era el numerari de Biologia, l'any 23, vol dir un cop ja Eugeni d'Ors ha estat defenestrat, foragitat, l'adjectiu, cadascú que hi posi el que consideri més oportú, perquè la qüestió continua estant disputada, si més no, sinó pels orcians o pels sòrcides. Per tant, podríem dir que es va fundar l'any 23, el 17 de gener. I l'any passat, el 17 de gener, aquí mateix es van trobar tots els presidents vius, no hi ha cap dona, malauradament, i tots són homes, i vam celebrar i vam commemorar el centenari. Per tant, la nostra societat és una societat de vida efímera, perquè un dels fundadors de la nostra societat va ser el famós Shorts, no ho diré bé, dels, com ho haig de dir, Oriol, dels Howlers, el psicòleg flamenc que va generar tota la crisi dins de la Mancomunitat de Catalunya i que va fer que el baró de Viver, en Darius, doncs Romeu, fes l'informe que va desencadenar el tancament de la que seria la nova universitat, la Universitat Industrial, cap i la fi. Bé, en qualsevol cas, aquesta societat nostra només va publicar un sol número. El número va ser l'anuari de la Societat Catalana de Filosofia. Es va reprendre el segon número l'any 80. Llavors, clar, passa del 23 al 80 com si no haguéssim fet res. I és obvi que el país és el que és, i ho has dit tu, ho heu dit vosaltres, i jo voldria començar amb una frase de Serra Húnter. Serra Húnter sí que va escriure i molt a la Revista de Catalunya perquè era l'adjunt, l'IEC, doncs d'en Turró, i quan mor a Turró el 26, l'any 31, el que entra de numerari és en Serra Húnter. Quan mor a Serra Húnter el 43 a Mèxic, enumeren el 44, doncs Joaquim Carreras Artau, Xenda de Fonseri, que en aquells moments era el president de l'IEC. Aquestes coses acostumen a passar entre família. Bé, en qualsevol cas, són constatacions. Serra Húnter va escriure perquè, en definitiva, totes les ciències, com totes les coses, acaben en filosofia. Per tant, la filosofia és la mare de la ciència. I el que més, aquí l'IEC també, Filosofia i Ciències Socials, és el nom d'una secció, i per tant, a la qual la Societat Catalana de Filosofia hi pertany. Fins i tot ens hem atrevit a ampliar el títol de la comunicació i hem posat, potser pensant en el professor Casasús, allò que diu a través del periodisme. El professor Casasús diu que el que crea el periodisme científic amb algun dels seus llibres és Xirau, perquè quan ve Einstein a Barcelona, qui fa l'entrevista a les tres conferències que fa Xirau, perdó, que fa Einstein, la primera de la teoria, les dues primeres de la teoria de la realitat, la general i la restringida, i la tercera és la que dona ja el poliorema a l'Acadèmia de Ciències, que és la filosòfica, i clar, bàsicament el que ell fa, si em recordo la publicitat, una mica el rapport d'aquestes conferències. Per tant, vam pensar, la revista de Catalunya sí, però la revista de Catalunya hi ha altres revistes. Perquè clar, la nostra societat té un problema, quan el 24 doncs, passa el que passa, doncs tots aquests professors, Serraúnter, Torró, companyia, Capdevila, etc., han de buscar un lloc per escriure. Però la Societat Catalana de Filosofia va sortir fundada per en Torró. Torró, vinculat a Paul Off, l'origen del coneixement és la fam, la qüestió tròfica està a la base del coneixement, per tant, laboratori, laboratori municipal de Barcelona, el tema de la còlera, del tifus, tot això ho sap tothom. Per tant, aquí el que interessa pel senyor Torró és fer un coneixement objectiu. Coneixement objectiu vol dir res de falòrnies i res contra d'ors. O sigui, el gran combat que es manté en aquesta època és contra d'ors. Xirau, en part. Xirau era un senyoret de Figueres, diguem-ho clar, els barcelonins que s'han nascut a Barcelona, que també a vegades els de comarques quan venen aquí, venen en aquest ambient, un senyor que pot anar a Madrid a fer els doctorats i el pobre Nicol era fill d'un tramoyista al paral·lel. I Serra Gunter tenia 5 filles. I per tant, doncs, tot això vol dir que has d'escriure articles per guanyar-te la vida a l'enciclopèdia Espasa. En aquest context una mica complicat, d'ors és el gran enemic a batre. Eugeni d'ors és el gran enemic. I per tant, el critiquen doncs, de que fa una filosofia especulativa. Una filosofia especulativa. Això tindrà un problema greu, que als anys 20 i 30 no hi ha filosofia germànica a Catalunya. I per tant, és un problema greu. Kant no entra a Catalunya. I si no entra Kant, vol dir que no entrarà Hegel, malgrat tot el que hagi pogut fer Pi i Margall, un dels referents de Rovira i Virgili. En aquest context, doncs, la nostra societat, la Societat Catalana de Filosofia, es va haver de buscar doncs, canals de comunicació on transmetre els seus coneixements. Un d'ells seria la Revista de Catalunya, fundada el 24 per Rovira. Però no només la Revista de Catalunya, perquè la nostra societat va ser fundada per elements depenent de Torró, per tant, laboratori, treball experimental, segons els protocols que Claude Bernat havia protocolitzat, sinó que, a més, doncs, els escolàstics, els tomistes. I llavors aquí ens trobem una espècie de combinació entre els elements doncs, del laboratori municipal al matí, que serien, doncs, recordem que Torró va ser deixeble i assistent de Ramon y Cajal, que va ser catedràtic, probablement l'únic Premi Nobel que té l'Universitat de Barcelona. Per tant, doncs, va ser el seu ajudant, un treball experimental, més tota l'aportació dels escolàstics. Dels escolàstics vol dir de la Catedral de Barcelona, bàsicament del canonge Llobera, i després de Carreras, que era un prevere, que després del 39 va fer el paper que va fer, molt diferent del Cardó, i en aquest context també doncs, hi es dona una situació molt complexa. Enfront d'Eugeni d'Ors hi ha una conjuntura, una espècie de matrimoni quasi bé impossible entre escolàstics, tomistes, en un moment de rau i falla de la no escolàstica, evidentment, Lovaina, Eterni Patris, Lleó 13, Cardenal Mercier i tot el que representa, tot això a Catalunya. En aquells moments doncs, es produeix aquesta simbiosi. Què passa a partir del 24? Que clar, que els elements eclesiàstiques no utilitzaran la Revista de Catalunya. Per això van posar el periodisme, perquè hi ha dues revistes també prou importants. Criterion, el nom recorda Balmes, evidentment, i aquí ja no hi entrarem, hi podria lligar l'1 de Pelayo, però vaja, és igual, perquè és igual, no ve el cas. L'1 de Balmes, deixeu-me Balmes, Criterion, que és la revista del pare Miquel d'Esplugues, d'un caputxí, i per l'altra banda, la Paraula Cristiana, que dirigirà doncs, Josep Maria Cantavila, que és un dels elements fundadors de la Societat Catalana de Filosofia, el que serà més longeu, el que serà més longeu, i per l'altra banda, però que l'inspirador d'aquesta revista serà Carles Cardó. Una de les coses de la Revista de Catalunya que constates quan la vas mirant és que aquest diàleg entre eclesiàstics i civils i laics és constant. És a dir, és una revista de sentit, podríem dir, afrancesat, evidentment, i un sentit diguem-ne barcellès, fins i tot hi ha entrevistes doncs, al pare Miquel d'Esplugues i, òbviament, hi ha una controvèrsia del mateix Rovira en Carles Cardó. I això, el que sobta, doncs, pensant quina Catalunya haguéssim pogut ser si no hagués sigut el 18 de juliol vist des de la rereguarda, no? Diguem-ne, d'altres qüestions. Bé, en qualsevol cas, aquesta seria una mica la nostra proposta. És una proposta, vam posar-ho del periodisme perquè l'any 24 també es va obrir Ràdio Barcelona i en Teodor Garriga també diu que va passar per allà doncs, grans músics, també com anaven a Barcelona, anaven a l'emissora de ràdio a tocar el piano i també grans doncs, intel·lectuals, entre ells el mateix Rovira i Virgili. Per tant, en aquest context, dit això, nosaltres la comunicació l'hem dividit en tres parts. La primera seria la de Torró i la societat, és el nostre pare fundador. L'any 26 va morir, per tant, dintre de 2 anys farem el centenari de la seva mort i espero que el puguem celebrar. El segon episodi serà un episodi dedicat a Rovira i Virgili i la revista de Catalunya. De Torró ja he dit el substancial. Torró defensava el treball experimental i aquí hi havia el laboratori de psicologia. El laboratori de psicologia entès pel senyor d'Ors era pura falòrnia, pura especulació. Entès per Torró era treball experimental. Per això quan creen l'any 18 a la Mancomunitat crea el laboratori de psicologia experimental, tot i que d'Ors havia convidat aquest autor que jo quasi no puc pronunciar, avui la bibliotecària de l'Ateneu, dic, vostè com ho pronunciaria? I m'ha dit, tenia els mateixos problemes que jo, el dels Wars, aquest des del Wars flamenc, que havia estudiat a la Universitat de Brussel·les, a la Lliure, a la Maçònica, però després es va convertir al catolicisme i va acabar de professor, quan va sortir de Barcelona, foragitat el 24, va acabar a l'Institut Catòlic de París. Aquest home doncs, també seguia el treball experimental. D'Ors, que va d'alguna manera esdevenir el que va portar aquest psicòleg flamenc aquí, tot això ho explica també Siguan, naturalment, com és lògic. Doncs bé, en qualsevol cas, tota aquesta qüestió també ens trobem que el mateix D'Ors, després queda en amistat amb aquests que podrien dir els experimentalistes i els especulatius, i per l'altra banda Eugeni d'Ors sembla ser que va ser el que va desencadenar, que devien haver la Primo Rivera, i això diuen els historiadors a l'ús, i que és el que devia denunciar aquest psicòleg i que això va desencadenar, com sabem, el tancament del laboratori de psicologia experimental que depenia de la Mancomunitat de Catalunya i que va de retruc suposar naturalment un problema. El problema seria que la vida de l'Institut va quedar molt malmesa i per tant no cal dir aquí gaires més coses. Torró no podia veure els alemanys. Jo crec que la Primera Guerra Mundial devia deixar amb ells tant impacte, que és com allò de la Serrallonga, que va cremar totes les gramàtiques alemanyes i després les va haver de recuperar per començar a traduir. No? És a dir, alemany no. Perquè, clar, només hem vist una Alemanya, no? I llavors una mica és això, perquè és que si no diuen unes coses, clar, és que Kant rep, clar, i a Hegel ja ni el citen, però va per aquí, i evidentment ni Clausewitz ni els militars ni tampoc citen naturalment els juristes, però en qualsevol cas aquest seria el primer punt. Segon punt també voldria dir Rovira i Virgili. Rovira i Virgili és un home afrancesat totalment i que parla, a redós de la Primera Guerra Mundial, de la conveniència de la qüestió anglo-francesa. Per tant, el nostre bon amic Rovira i Virgili no pot parlar als alemanys i els textos són constants, són constants contra els alemanys. Què va passar? Que naturalment la ciència i la filosofia dels anys 20 i dels anys 30, i ho sabeu vosaltres perfectament, tot i que aquí el nostre amic Albert ha citat a la Croa i la qüestió francesa, però germànica, sí o no? El mateix Pere Coromines, que estem a la seva sala, em sembla, diu en una carta a la Manuel Vives, diu, jo mai havia entès a Kant, diu, ara l'estic, l'any 26, l'estic començant a llegir, a poc a poc, 3 o 4 vegades un mateix paràgraf, i m'ha tocat de fort. És a dir, ningú coneixia Kant bé. Això sembla que és evident. Tant és així que quan arriba el centenari de Kant, el bicentenari, ara celebrem el tricentenari, no? Kant va néixer en 1724, com tothom sap, i ara estem al 35, per això s'ha editat en català ara, 100 anys després, en català, la crítica de la ruptura i després de moltes peripècies que ara no venen al cas, sigui el que sigui. Doncs l'article que li demanen que parli de Kant no apareix a la revista Catalunya, apareix a la revista de López Picó, i l'escriu Xirau. Xirau sí que és germanòfil. I aquí jo crec que hi ha una línia claríssima entre germanòfils i aliadòfils, que ve de la Primera Guerra Mundial, però que això es manté als anys 20 i als anys 30. És a dir, aquells que Alemanya és tabú i que per tant ni tocar la gramàtica, i en canvi d'aquells que sí que hem de començar a estudiar primer a Kant perquè fa l'arquitectònica de les tres crítiques i després anirà com anirà, perquè Roure anirà a Berlín i òbviament començarà per la quarta crítica, la històrica de Dilthey, però en qualsevol cas l'arquitectònica ja se la donarà. En qualsevol cas, de Rovira jo voldria dir aquest sentit clar, el fet que a la revista Catalunya no es parli de Kant ni dels alemanys, que no es parla, l'article que hi ha sobre Husserl l'escriu Xirau l'any 38, el desembre del 38, per tant ja molt a les acaballes, doncs el que fa que la revista Catalunya filosòficament, i en Rovira ho sap, miri sobre Catalunya, òbviament Llorenç, Llorenç Barba, Llorenç Barba i Balmes, i naturalment Torres i Baixes, i naturalment Pimargà, i naturalment doncs, Valentí Almirall. I el que és curiós que Rovira diu hi ha dues passeres per la filosofia catalana o pel pensament català, una seria d'Almirall i l'altra de Torres, el catalanisme, la tradició catalana, i les dues no estan en contradicció. Bé, com canvio, això no seré 5 minuts, però ja a tall de cloenda, el deixant filosòfic a la revista de Catalunya ja està dit, hi ha un autor que a mi em té robat el cor, que és la cita tu, el Josep Ferran i Mayoral, que va ser un autèntic desgraciat la seva vida, perquè aquest no va anar a l'exili, es va quedar naturalment, i bueno, guanyar-se la vida des de l'interior encara és més greu. Un autodidacta, i això s'utilitza la crítica com si ser autodidàctica és ser un desgraciat. Ja n'estic tip, jo que vaig fer el batxillerat doctor, amb una acadèmia de pis, carai, ostres. Hi ha coses, per això cada vegada m'agrada més el Serra Unter i cada vegada estic més empipat amb el Girau. Amb aquests presumits que tenen beques i que viatgen pel món, jo, perdoneu, però cada vegada una mica més empipat. El que té mèrit és el Ferreter Mora, que es treu la xirata l'any 35 a Manresa, per no anar per Barcelona, probablement. Això té mèrit, però l'altra, bueno, és igual, deixem-ho córrer. Però vaja, la cultura catalana sempre, la burgesia juga fort aquí cada vegada més. Per això cada vegada Nicole també m'agrada més. Ho vaig dir fa pocs dies a l'Ateneu Barcelonès, el Jordi Jiménez era present. Bé, en Ferran i Mayoral era un personatge curiós que també parla bé de l'escolàstica, està amatent a tot, fa la crítica i llavors és un personatge que em sembla que hauríem de tenir també clar. Jo, òbviament, de les revistes eclesiàstiques no haig de dir res. Aquí hi ha el Max Pérez, que estudia perfectament la revista Criterion en la seva esplèndida tesi doctoral, i d'això en podem. El que és curiós que la revista Catalunya, l'exili devia ser rebre un número, devia ser com una espècie doncs, de poder respirar. No? Blader diu el periodista, ja que parlen de periodista, de Sant Lledó, Josep Maria Lledó, diu que va rebre la revista exemplar de la revista Catalunya i que estava passejant doncs, per Marsella amb ella sota el braç. I el teu amic Serra Unter diu el mateix Blader, diu, me'l vaig trobar a Marsella. Diu, han parlat dels seus projectes sobre el nacionalisme filosòfic i la conveniència de continuar la tasca a Amèrica. És a dir, que aquesta voluntat de continuar. Bé, com a coda final, i ja acabo, escolteu, a la revista de Catalunya jo el que he vist que la filosofia té intermitències, que òbviament hem calculat que hi ha uns 50 articles, 48 probablement, hem incorporat els psicològics, perquè naturalment Joaquim Garrés Artau era l'ajudant de Shorts dels Quarts, per tant impronunciable a la meva fonètica. I una mica l'anècdota que tu expliques d'en Siguan. Quan van presentar les obres completes a l'Ateneu d'en Girau, que em van convidar, ara potser no em convidarien, però llavors érem un xiragüista jo, ara m'he tornat molt serraïsta, la vida canvia, del Barça no, però d'aquestes coses un canvia, és a dir, les coses filosòfiques pot canviar, de les vocacions més serioses no. Bé, encara que l'Albert sempre serà personalista aquí fins a l'últim dia, però vaja, en qualsevol cas, clar, es va explicar una cosa que em va deixar. Jo crec que en Siguan també hi posava més pagar formatge. perquè això de ser deixeble en general donava caràcter. I quedar a l'últim, doncs, encara dona més, quan els altres no et poden contradir. Però dit això, i suposant que tot el que deia ja va dir, i ho va dir, aquí ho he recollit, perquè jo era del Latrón aquell dia també, i per tant, que ell un dia vam parlar amb en Girau, el famós cafè Oro del Rin, que els que som de Barcelona sabem que estava a la Gran Via, cantonada de la Rambla de Catalunya, i després hi va haver un banc i ara hi havia una caixa, no sé, al costat del Coliseu. I, òbviament, li van preguntar al mestre Girau què queda de tot això, què quedarà. I diu, doncs bé, ens quedarà allò de Boesí, el consol de la filosofia. I és curiós que els últims articles de la Revista de Catalunya no siguin de política. El fracàs de la política porta a la filosofia. I la Revista de Catalunya, els últims números, els dedica a la filosofia. I a quins filòsofs? A aquells que han patit l'exili. I, òbviament, 1540, el gran que ha patit l'exili és Vives. Vives, que per ser jueu ha hagut de marxar de Catalunya o de València, dels Països Catalans, i ha hagut d'anar a Bèlgica. I, naturalment, i això ho recull en l'últim número de la Revista de Catalunya, doncs en Trueta. I Trueta, a Notícia de Catalunya, o amb les seves memòries, diu el que hem de donar nosaltres, hem de recordar, i, òbviament, quins són els autors que surten? Servet, un altre perseguit, és a dir, aquells autors que la intolerància ideològica, política, ha foragitat el seu país. Per tant, em quedaria amb l'exemple de Vives, de l'humanisme, una mica lligant amb aquest culturalisme de tots aquests autors. Bé, el fracàs de la política, sobretot de la política de partit, parlo de la política de partit, no amb aquella famosa frase de Campanans, política vol dir pedagogia en pròleg del nostre amic Girau, a la platònica, que seria la filosofia de la platònica. Aquella frase, si em permets, em sembla Maragall, va dir, Llorenç és el nostre, Sócrates, però li falta el Plató. Al cap i la fi, Serra Húnter volia ser el Plató, que no vam tenir, i per això Rovira i Virgili, la Revista de Catalunya, comença a publicar tota la correspondència, tota aquella correspondència que va fer amb tots els intel·lectuals romàntics dels anys 50-40 del segle XIX. Bé, fins aquí, disculpa, Joan, que segur que més t'he limitat i no he mantingut el to que aquesta casa exigeix.
De debat. Podem fer preguntes genèriques o preguntes específiques a algun comunicador. Una primera paraula.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies a tots tres. Jo, des de la meva modesta posició de periodista, doncs, no faré les preguntes, sinó unes observacions que he vist positives des del meu punt de vista. L'Oriol Constantí Murià, no sé si... Si voleu, aixeco i com que acaba de donar plural...
Però quan li traiem el micro diu que és molt interessant. No sé si convé més treure-li. Abans n'has dit de molt bona sense tenir el micro.
Bé, molt bé, a veure, Oriol, vaig ràpid, per això, a veure, un moment, Oriol Constantí Murià, oi?
Murià,
bé, m'ha interessat molt el del Nicol sardanista, diguem-ne. Jo també ho soc periodista i sardanista. Hi ha altres coses que van en vista, però no cal dir res. Bé, m'ha agradat molt, perquè no coneixia aquesta, i per tant em va bé per la meva sobre l'ara, buscaré aquest primer article que ell va fer l'any 25,
el desembre del 25, bé, ja us els passaré.
Sí, gràcies. No, i vaig una remarca només, quan tu has dit que Stravinsky va dir això a l'Ateneu, més Garreta, no és un rumor o una cosa que... No, està reportat en tots els periodistes que hi havia en aquell moment a l'Ateneu. Per tant, es pot dir que va dir això. També és cert que ell va dir que faria una sardana.
És veritat.
I
no la va fer mai.
No la va fer. Però ja posa uns compassos d'una seva... Ocell de foc, em sembla, que ell ja diu que són una sardana, per què? Perquè Rússia té una dansa semblant i més o menys és els mateixos compassos. Gràcies per aquesta aportació que m'has fet. M'ha interessat molt, Conrad Vilanova. Sí. A veure, jo per cert, el motiu del tricentenari de Kant, també per la meva secció he estat buscant això, a veure si quina recepció periodística hi havia a Catalunya en aquesta època, començaments del, sobretot del 20, del 19 és molt difícil trobar coses d'aquest tipus en les hemeroteques. Però, efectivament, no hi ha. Sí que he trobat una referència que suposo vostè coneix, que és la de Joan Creixells, quan era feia de corresponsal de la publicitat a Berlín, alhora que estudiava estadística i filosofia, les dues coses alhora, després va anar a Londres a acabar aquests estudis. Era un home humanista de veritat, sabia de ciències i de lletres, perquè això encara ja la dic, que sabem de ciències i de lletres, ell ja ho tenia superat abans de complir els 30 anys, que és com va morir. Bé, ell sí que fa una referència des d'aquí, a propòsit, i ho publico un dia d'aquests, aquesta setmana, sé que és dissabte, a l'ara, a una referència per unes eleccions que hi havia a Alemanya i hi havia entre els maquiavèlics i els kantians. Parlava de Kant. Hi ha una referència, doncs, no sé quin any és, ara de memòria em podria equivocar, com que queda gravat és millor no dir coses que després un pot dir no són veritat. Bé, doncs surt el... Hi ha una referència, és la primera que he trobat, d'en Joan Creixells. En Creixells sí que tenia també aquesta doble formació d'humanista i de sentit, economista, estadístic, llatinista, helenista, era un fora de sèrie. És aquelles persones que dius, disordadament va morir molt jove, perquè ha sigut un gran intel·lectual de Catalunya.
Bé, només dir-vos això.
Sí que és veritat que ell, si parla dels maquiavèlics, en un sentit, o maquiavelisme, i del kantianisme, en unes eleccions, és perquè diu que deia un sobre la tàctica electoral, que n'ha de ser totalment diferent de la Maquiavel amb la Lacan. La Lacan tenia un component ètic, diguem-ho així, per anar ràpid, i Maquiavel doncs, un component més pràctic, com tots sabem, més cínic de com es va afrontar les eleccions. Res més per part meva, moltes gràcies.
Un altre... Fem un recull primer de dos, tres, si us sembla, i després...
Comencem.
S'ha de pensar al màxim.
Hola, molt breu, només per obrir el punt setí. M'agrada molt la reconstrucció que has fet de Nicole, perquè aquesta etapa catalana no està del tot ben estudiada. En Cuscó, el 2019, va fer un article que recull algunes coses. I suposo que saps també que també, no ho has mencionat, però fa també moltes ressenyes de tots els clàssics de la Bernat Metge que es publiquen, perquè ell és secretari de Bernat Metge del 29 al 36, cada número que surt doncs fa una ressenya també. I m'afegeixo un Conrad Vilanova de l'altre dia a l'Ateneu, que m'has preguntat justament de l'acte que vam fer, que el posem en vídeo perquè l'Oriol també hi està interessat, que m'acabava concloent que potser caldria fer una antologia algun dia del Nicole català també, perquè encara que després el Partit del 41 no escrigui en català, el 39-40 té algun article també algun breu a les revistes de l'exili, però després quan li dona l'Honoris Causa aquí als anys 80, l'entrevista que li fa Robert Ventós, doncs s'explica amb la vista enrere i és potser entre algun text que traduïssim, algun text d'abans de la guerra, les memòries aquestes que fa una mica de la seva vida, doncs l'hauríem de conèixer més a Catalunya a través d'aquests textos, no? M'afegeixo les felicitacions.
Alguna més? Si voleu contestar o dir alguna cosa.
No, completament d'acord que una antologia, bueno, jo crec que més que no pas una antologia en el sentit de, bueno, poder tenir textos de Nicole en català, no? El que convé sobretot és mirar d'establir aquest vincle entre, és a dir, és un exercici genealògic, no? D'on ve el Nicole que sí que més o menys coneixem, que bueno, que aquest és altre problema, que no el coneixem en absolut, quan van fer el simposi Nicole aquí amb la Càtedra Ferrater Mora, pràcticament tots els ponents van venir de Mèxic. Llegi. Si demanéssim a qualsevol estudiant, no aventuro fins i tot professors, de les facultats de filosofia de les nostres llocs que ens donessin alguna notícia sobre Eduard Nicole, ens trobaríem, més val que no ho fem, vaja, això bueno, posa de manifest moltes coses. Per tant, l'obra castellana, que és l'obra filosòfica de Nicole, ens és completament desconeguda, i per tant aquí ja hi hem de fer feina, però el que no podem fer, perquè deia, els tímids, les tímides aproximacions que s'han fet, doncs donen com per fet això, no? Que és veritat que hi ha cosetes, Cuscó, un article de l'Oriol Ferrés, que fa esment alguna referència, als articles de Cidallà, però no... no... Però, no, però jo diria que no, no ens hem mirat bé, bueno, això, si el doctor Casasús no estava al cas de les sardanes, dels articles sobre les sardanes a la Veu de Catalunya, vol dir que no s'ho havia mirat ningú, diguem-ne, perquè si no ja ho hagués trobat. No?
En relació a això de Kant, sí, amb això en relació a Kant, només us llegiré un fragment d'en Rovira Virgili, el director de la revista Catalunya, això ho escriu ell, eh? No, o sigui, diu, la filosofia moral alemanya, al contrari, parteix d'un postulat oposat. L'esperit de Kant, metafísic, pot ser viu a Alemanya d'avui. El de Kant, eticista, és ben mort. O sigui que allò de la pau perpètua ja no se'n recorda ningú. El postulat moral de que parteixen els alemanys és el de l'estat de necessitat, ho justifica tot. Vist des d'aquí, la filosofia alemanya a la revista Catalunya ho tenia molt malament, ho tenia molt malament, això és el que vull dir, ho tenia molt malament. Això, si Rovira pensa això, Rovira pensa encara en categories del segle XIX, pensa en categories de Pi i Margall i sumar-ho tot, el Mirall Pi i Margall i per una banda Torres i Bages i fer d'això dues passeres que van al mateix lloc. El resultat, això és impossible.
Una altra ronda, aquí. No, bona tarda. M'ha interessat molt tot el que he sentit. Només dos apunts. Heu parlat de la relació entre Maragall i Serra Húnter i després ha sortit el doctor Torró. Hi ha un epistolari molt interessant que vaig tenir ocasió de publicar a IDE, a la revista IDE, entre Maragall, Torró i Rovira, no? Perquè tots tres van ser realment molt amics. Hi ha una relació interessantíssima entre aquests tres personatges. A més, es dona aquesta circumstància que jo sempre he valorat molt, però que no fa 35 anys que ho dic, però no té massa valor, es veu, que és la gran relació entre un personatge com és Rovira, que ha passat a la història com un carca i molt dretà, i sí que ho va ser, però no la seva joventut, i Torró, no? Eren els amics inseparables de la infantesa des dels 14 anys, el Rovira a Blanes, el Torró a Malgrat, travessant la Tordera amunt i avall, fent de les nits dies i escrivint des dels 14 anys fins als 18. I això és una cosa que he intentat d'explicar mil vegades però que no resulta. Vaig també parlar, i en la biografia del Rovira de l'any 2010 també en parlo, vaig poder arribar a un renet d'en Torró que em va explicar tota la seva història personal, etc, que vaig explicar. Bueno, és igual. Però a banda d'això, a banda dels aspectes biogràfics que sempre expliquen molt a les persones i per tant situen Rovira en una altra posició, em sembla que també és molt interessant conèixer aquesta relació Torró Maragall, Torró, Maragall. Aquest triangle em sembla interessantíssim i que s'hauria de treballar. L'altra cosa que vull recordar és que em sembla que era el 19, si no era el 19, era el 18 de març d'aquest any 2024, vam commemorar en l'Ateneu Barcelonès el centenari de l'avinguda de Stravinsky i que va ser realment espectacular perquè es va convidar amb un compositor rus, que venia d'altres llocs de la península, a ser-hi, se li va fer el concert, no en el jardí, sinó a l'auditori, es va fer el concert que es va fer ara fa 100 anys. Ell es va comprometre a fer una composició, el Jordi podrà també corroborar-ho, i realment va ser una nit magnífica en què l'Ateneu es va acabar fent sardanes al jardí. Però em sembla que és interessant, ja que hem parlat de Stravinsky, de recordar-ho avui. Gràcies.
Molt bé, molt breument, el doctor Ponsatí, només saber si Nicola esmenta en algun moment Josep Bernat i Duran, però és un crític teatral que per qüestions vàries surt de la meva tesi doctoral i acaba publicant un llibre sobre filosofia catalana, i el esmentar aquesta qüestió de la crítica teatral justament amb el Romeva, que deia que estava molt al teatre, bueno, m'ha saltat la llebre, només era aquesta pregunta concreta. I el doctor Vilanou, que simplement ara faig extensiu, jo crec que tota la sala que crec que té gràcia, amb el doctor Pujol estàvem comentant aquí justament que hi ha una diferència en la Revista de Catalunya, precisament com ha constatat molt bé, de que la filosofia hi té un lloc escàs o de mal encaixar, segurament per aquest problema amb la filosofia alemanya, però no passa el mateix amb la història, on els historiadors sí que van a veure Alemanya i no hi ha cap problema. Aquí, diguéssim, quina arrel podríem trobar, quina, no sé, alguna causa històrica aquí seria interessant. Jo hipotitzo justament en la línia que vostè ha esmentat, la relació amb l'Església. És a dir, en el moment en què, i això ja ho sap vostè, que jo ho he estudiat una mica des del segle XIX, és a dir, en el moment en què això, en la filosofia catalana va estretament lligada amb l'Església i, per tant, també antigermànica d'entrada, Torres i Bages, com saben, té aquell discurs horrorós contra Kant i Königsberg, és el lloc des d'on ve el mal, etc. És a dir, i en canvi en història això no passa. Tenim gent que van a buscar el dret i que van a buscar el dret des del segle XIX a Alemanya. No sé com ho veuen vostès, ho podem discutir aquí. Crec que és interessant precisament per veure per què no hi ha aquesta filosofia a la Revista de Catalunya. Gràcies.
Moltes gràcies, doctor Pérez. Que ja sé que sempre quan dic doctor Pérez penso amb altres doctors Pérez, igual. No el porto, però sí, hi ha segur com a mínim una crítica d'una obra de teatre de Bernat i Duran que es titula Quan el cor parla, sí? És a decidir allà, en aquest cas. Ara no em faci dir, però si el deixa bé o malament, diria molt que bé, perquè si no recordo malament és un article en forma de díptic on l'obra d'en Bernat Duran la deixa bé, i després fum un pal dels que fum Nicol, però ara no sabia dir aquí, però bueno, serà fàcil de localitzar, ja li passaré. Però sí, com a mínim aquesta referència és segura, de si d'allà, hi ha una crítica de quan el cor parla, ja ho buscarem bé.
No sabria què contestar, però m'ho puc inventar. Que és el que fan els professors bons, que no ho saben però s'ho inventen, no? Almenys els que jo, els tres o quatre bons que he tingut és fent això, quan no ho sabien ho inventaven, no? Aquest s'ho inventa, però si no, com a mínim plausible. Jo crec que aquí el tema de la història és bastant més clar pel tema de Bosch i Ximpera, probablement, i probablement perquè hi ha una escola jurídica, la de Savigny, que ha influït sobre Duran i Bas, i per tant hi ha una llarga tradició a Catalunya de la història del dret, perquè el dret és l'altra vinculació a la llengua, sempre parlant de la llengua però no deixant de banda el dret. I això arriba fins al franquisme amb els Porcioles. O sigui que, per tant, aquí hi ha el tema del dret i l'historiador del dret, l'Hinojosa, l'historiador de l'ensenyança, el krausisme i tal. Perquè, clar, no hi ha Alemanya, però a Madrid hi ha el krausisme i tots passen a Madrid, com el Pere Coromines, que coneix la seva esposa a Madrid, a la Celestina Vinyó. Això per una banda. Això, per tant, sí que i Soldevila, probablement, que és el gran historiador, perquè comença la Revista de Catalunya amb un article d'història d'en Soldevila. Per tant, vol dir que la història sí que sabia quin era el mètode del treball. Però, clar, la història no té un problema ideològic tan gros, perquè té l'hermenèutica més oberta, perquè aquella història també és molt monument a Germanae, és a dir, molt monument a germànica, de buscar documents, de buscar repertoris, perquè d'alguna manera estan escarbant de manera científica en tots els arxius, perquè molts han quedat malmesos per totes les desgràcies de les guerres franco-prussianes i centro-europa, i òbviament no diem a casa nostra, en les guerres carlines. Això per una banda. Això em sembla que podria donar explicació, i filosòficament sempre hi ha una reticència. I a més hi havia allò de la crisi de la raça llatina, que ara no podríem dir, que és el llibre del Desmoulins, en què consisteix la superioritat dels anglosaxons. I la superioritat dels anglosaxons és l'educació. I per tant, doncs, creixer ahir, òbviament, els camps d'esports d'Oxford anglesos és una forma de la joventut. I per tant, doncs, el model britànic és un model de l'educació del gentleman. Aquesta burgesia barcelonina és l'educació del gentleman. Aquella escola, si mal no recordo, devia ser el Nicolás Almerón, devia ser la Mútua Escolar Blanquerna, sí, probablement anterior, i per tant, home, no dic el mateix, però curiosament Rovira i Virgili porta la seva filla, si no ho dic de memòria, la porta a la Mútua Escolar Blanquerna. òbviament, amb una escola d'algú com Galí, que és confessional. I perdona, el que volia dir del Turró. I a aquest país hi ha molta gent que quan mora no és creient, però tothom el vol fer creient. És una cosa que aquí... Aquí és un país d'agnòstics, però tothom vol ser catòlics. No, 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 perquè tot comença amb el Pla, fa aquella biografia, clar, com vam arribar a Turró? A través d'en Pla, el seu homenot, perquè clar, quan érem joves que podíem llegir. Sí, parlo de quan érem joves, que parla una pila d'anys, però és que el mateix Tusquets, el Joan, el Ruïra, evident, hi eren dos calaveres, diguem-ne, de joves, i a més escrivint en castellà. I per això fa que tots dos tinguin dificultats a escriure en català. I algú diu, el problema que tenen ells dos, tant Ruïra, quan s'han d'escapar, família carlina, tot el que passa, amb els cipallos i els liberals, i llavors aquí el Tusquets, que és més cert que una centella, ho dic perquè és el que escriu el primer número de l'anuari de la Catalana de Filosofia i després amb el de la represa l'any 80. Per tant, aquest sí que va viure, va ser professor meu, perquè es va dedicar a la pedagogia. Amb un article que va escriure en Tusquets, a Criterion, clar, ve a dir que cada dia se sentia més jove, més decantat, a otorgar que la noble fe dels seus pares era, segons la matisada expressió de Sant Pau, un raonable assentiment. Al final de Turró tothom li envia el pare Piluixa, el volen convertir, al final diu el Pla, no ens costa que es confessés, però vaja, aquí tothom el vol convertir, o sigui, fer un científic, però, òbviament, a l'hora catòlic. Aquesta cosa de Balmes i de Torres i Bigatana i tot això, doncs, això diguem-ho clar, els de Barcelona ho podem dir, sí que un intent de cristianitzar, serà cristiana o no serà, i hi ha un intent. No dic que sigui la historiografia, disculpa, perquè també té cartes, hi ha amb Carles Rahola, i aquesta sí que la s'hi puc consultar, òbviament, és impossible abastar personatges tan polièdrics en tantes arestes i que evolucionen, perquè aquesta gent són modernistes, però òbviament el Domènec Guansé diu que el nostre bon amic Rubí Virgili era un noucentista. Era un nou... Sí, sí, ho diu ell. No ho dic jo. No ho dic jo. Potser pel to de la civilitat i de la cortesia i el fair play que tenen hi ha un cert to. Això ho diu Domènec Guansé. No vull ara... I sobre el de Kant, perdona, una altra frase que he trobat, de Xirau, que aquest sí que és un iconoclasta, que diu que cal advertir que estem convençuts que si la genial figura de Balmes hagués caigut en un medi més propici, doncs hauria fet l'escolàstica i hauria seguit el que va fer Mercè. Bé, en qualsevol cas, disculpeu, però vaja, sí que en algun moment és Rovira un noucentista al peu de la lletra. Mira, perdoneu, perdona, Joan, diu, Domènec Guansé, llegeixo, a Rovira i Virgili li atreia tot el que en el noucentisme hi havia de renovació, de superació i afinament intel·lectual, d'europeïtzació i d'estructuració d'una cultura, però el molestava l'esteticisme d'Ors i tota l'escenografia, però que en el fons, malgrat traiem la cosa, la càrrega orsiana era en la forma, si més no, o noucentista. No ho dic jo, Domènec Gausser, que el devia, quan sé que el devia conèixer.
Molt bé, són 6:15 i el programa diu que hem de fer una pausa. Per tant, mirem de seguir.